Bona tarda, senyors i senyors. Són les 3 i 5 minuts tocats. La famosa due diligence del Barça ens dibuixa un present de Far West. La pròpia direcció de l'Assemblea de Compromissaris de dissabte passat, amb 9 membres de la Junta del Barça de Rossell votant a favor de demanar Joan Laporta, de mandar Joan Laporta i 9 votant en blanc, produïen un efecte mirall distorsionat en el pati de butaques. 468 vots a favor, 439 en contra, 113 abstencions i 17 compromissaris que no van votar. Un Mississippi a Can Barça que demana al seu expresident que giri cua i que no el creui més. La judicialització de l'ambient a Can Barça és el futur de les pròximes hores, dels pròxims dies i dels pròxims anys. Un llarg procés iniciat dissabte a l'Assemblea de Compromissaris que va decidir tirar endavant l'acció social de responsabilitat contra l'expresident Joan Laporta i la seva direcció per la gestió dels últims 7 anys i que haurà d'acabar de concretar la Junta els pròxims dies. Però aquest migdia Joan Laporta ha anunciat ja que impugnarà l'Assemblea. Entre altres coses, ho considera una maniobra moral indecent. Les xifres, com passa sovint, es poden explicar de moltes maneres i el seu efecte també. Què és el que tenim damunt la taula? Una vendeta, la necessitat de transparència i gestió clara amb assumpció de responsabilitats sobre pèrdues, la necessitat de posar fre a uns anys d'alegria econòmica excessiva o el fet de no acabar de pair el triomf dels millors anys de la vida de Joan Laporta. Avui a l'oracle, Joan Laporta, moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres, com estem?
Bé, gràcies per convidar-me.
I gràcies perquè tot just acaba d'arribar del Col·legi de Periodistes de Catalunya, la Rambla de Catalunya de Barcelona, on acaba de fer una llarguíssima roda de premsa, 2 hores i mitja, responent a tots els amb pèls i senyals a tots els aspectes que s'han derivat d'aquesta nova situació, que no sé com el fa sentir personalment a Joan Laporta ara mateix.
Bé, doncs, amb un estat d'ànim de voler explicar a tothom la veritat, atès que em sento molt maltractat, perquè el que he fet amb el Barça, doncs els resultats crec que són molt evidents, de que s'ha fet molt bona gestió i que, a més, s'ha tingut èxit, hem tingut èxit amb la nostra gestió i la gent, els barcelonistes, han gaudit dels millors anys de la història del Barça. I per tant, doncs, aquest maltractament al que em veig sotmès per l'actual junta directiva i persones del seu entorn em fan sentir com sent una persona maltractada, i el que vull és que no es taqui la meva honorabilitat i per tant, en aquest sentit, estic amb moltes ganes de lluitar per la veritat.
Vostè, que és advocat, que creu que és més fàcil que tingui èxit la impugnació o el tirar endavant la demanda? Quin és el procés judicial que les passes?
Aquí hi ha dos procediments, en principi, que n'hi hauran més. Uh-huh. Però un és la impugnació d'acords socials, que és un procediment que interposarem els meus companys de junta directiva i jo mateix, perquè no se'n va respectar el dret que em dona l'article 50 dels Estatuts d'explicar els meus comptes i sotmetre'ls a votació de l'Assemblea.
Però aquest matí deien que sí, que se li va dir que hi podia anar, no?
Escolti'm, han dit tantes coses que, en fi, que jo ja no me'ls crec, i menys aquesta, que a més vaig demanar-ho per carta personal i privada al president, dient que demanava que se'm deixés exercitar aquest dret, i em va contestar que evidentment no em podia reconèixer el dret de compromissari perquè ja ho soc, uh-huh. Ho soc pel fet d'haver estat president del Barça, però el que sí que ja em va dir és que els meus comptes no es podrien sotmetre a aprovació perquè eren els reformulats els que es sotmetrien a aprovació. Per tant, el dret ja està conculcat, el dret ja està vulnerat. A partir d'aquí, perquè és materialment impossible, i més amb les condicions que em volien fer exposar els meus comptes des de la platea, diguem-ne, uh-huh. No hi ha mitjans suficients com per explicar uns contes que, caram, es pot trigar una bona estona, no?, a exposar-los. Per altra banda, això és la impugnació d'acords socials, que la interposarem perquè entenem que s'ha vulnerat aquest dret. I l'altra qüestió és l'acció social de responsabilitat que interposarà en la junta directiva contra els meus companys de junta i jo mateix per haver, segons diuen, han tingut un resultat de negatius, resultats uh-huh. negatius. És el que diu exactament la normativa.
Haver baixat el patrimoni, haver tingut pèrdues...
Aleshores, en aquest sentit, des del meu punt de vista, això no prospera, perquè no hi ha base per formular aquesta demanda, atès que, inclús en el pitjor dels casos, que m'atribuïssin les pèrdues d'aquells 8 dies que em van, diguem-ne, comptar com un any, i que, a més, van fer que, doncs, segons un procediment, s'haguessin d'imputar aquelles pèrdues al meu exercici, cosa que no té cap lògica, ja va per endavant. Una altra cosa és que una mala reacció dels estatuts pogués portar aquesta qüestió, igual que 8 dies equivalen a un any. Tampoc jo tinc per què quedar-me o atribuir-me les pèrdues d'aquell exercici d'aquells 8 dies. Bé, doncs ens trobem amb que inclús atribuïm aquestes pèrdues dels 8 dies i atribuïm les pèrdues que l'actual junta directiva vol imputar-me com a conseqüència d'unes salvatats de l'auditoria, encara dono resultats positius. Per tant, no hi ha base i aquesta demanda estic convençut de que la guanyarem, i a més hi ha un defecte formal en el sentit de que no estan legitimats per interposar aquesta acció judicial, atès que a l'Assemblea General de Compromissaris del dissabte, en el recompte dels vots per impulsar l'acció, no tenien el quòrum suficient, atès que la majoria simple dels assistents, en aquells moments, si hi havia 1.093 assistents, la majoria simple eren 500 i uns tants, no?
Ja no surten els números.
No surten els números.
Aquesta és l'última hora...
Amb ells no surten els números. A mi sí que me surten.
Aquesta és l'última hora del cas que afecta Joan Laporta, que a més és el candidat de Solidaritat Catalana per la independència. Evidentment que volem parlar de política, perquè segurament no s'escapa aquesta situació mateixa. Vostè va dir que no volia ser president del Barça per... O sigui, no vull ser màrtir. Vull ser president del Barça, no, de la Generalitat, perdó. No vull ser màrtir. En canvi, el martiri li arriba de moment per mans de Rossell.
Bé, no sé per part... No sé si és només ell el que impulsa totes aquestes situacions i promou tot aquest intent d'escarni i de perjudicar... Aquí hi ha diversos, no? Jo crec que pertanyen molts d'ells als poders fàctics d'aquest país, que amb la meva proposta política veuen, doncs, potser una situació... que es pot produir una situació diferent a l'actual, per tant, aquest canvi... Doncs,
que vostè també pot fer perdre vots amb algú?
Potser puc fer perdre vots amb algú, això confio que sí, i per altra banda, el que puc fer perdre és l'estatus d'algú, també. I això, doncs, ja és més delicat, perquè hi ha gent que per mantenir el seu estatus, doncs, seria capaç de fer moneda falsa, no?
Som a l'Oracle, som a Catalunya Ràdio, estem en temps de tertúlia, saludem els companys de tertúlia d'avui, d'en Joan Laporta, Manel Cuyàs, director junt del diari El Punt. Com estàs, Manel?
Constipat.
Tu has seguit la roda de premsa de
Joan Laporta? Sí, he anat, pensava que era una cosa prou important. Si barregen uns aspectes esportius dels quals jo no hi entenc de res, si barregen uns aspectes personals, que això ja m'interessa més, no? Hi ha una qüestió de país que també m'interessa, hi ha una qüestió política també que encara m'interessa més. Jo he anat a aquesta conferència de premsa. Sí, sí.
Ara seguirem parlant d'aquesta qüestió. Salam també Manolo Emilian Mestre, com estàs, Manolo?
Bé.
No volíem deixar de vista, tu que ets un bon coneixedor de Foment, que aquesta tarda hi ha eleccions a Foment. És un, de fet, també és una novetat històrica, no? El fet de que hi hagi, com a mínim, dos candidats, el senyor Buxareu
i
el senyor Rossell.
Un altre
Rossell. Clar, a les eleccions de Foment, el senyor Laporta, no sé si va amb el senyor Rossell o va amb Buxareu, però en tot cas, Manolo, què significa el fet de que hi hagi aquestes eleccions? Què et diu el nas?
El nas me diu que guanyarà Rossell. Me diu que les persones, jo crec que s'equivoquen a vegades a priori, és a dir, abans de plantejar el tema s'equivoquen, i és el que crec que ha passat a Joaquim Buxareu. Jo crec que s'ha de plantejar de veritat que és una patronal i actuar com a lo que és una patronal, no com lo que és un partit polític, una presidència del Barça. Són coses distintes. Al Barça un home és un vot, a la patronal no, són vots col·lectius i per tant són cooptatius i de consens, i això marca una diferència substancial, primera. Segona, aquesta és de procediment. Una altra de fons filosòfic, no? La patronal defen solament interessos, exclusivament interessos, no idees polítiques, perquè s'ha d'haver a vindre en qualsevol governant de qualsevol idea política que estigui governant, o amb els sindicats, òbviament, que són l'altre costat de la taula de negociació.
Però ja has vist que el Cercle d'Economia últimament també ha fet un discurs de defensa d'interessos que podia tenir una interpretació política.
El Cercle d'Economia no és una patronal. Uh-huh. És un cercle, com diu la paraula, de gent interessada en fets econòmics i en un concepte de país. I no oblides mai que són fills de Vicenç Vives, de Jaume Vicenç Vives, i per tant ells tenen una real distinta a la patronal que ve de 1771, de la dramàtica ascensió de Carlos III, i que ve de la Comissió de Fàbriques, que era l'inici de tota l'organització de la burgesia industrial catalana, que va ser la revolució industrial.
Clar, vostè, el senyor Laporta, no participa en les eleccions de Foment, no, com a empresari no vota Buixareu o no vota Rossell. No?
En qualsevol cas, vaja...
Buixareu el candidat que ve de FEMCAT, no? En el fons.
Penso és bo que hi hagi eleccions, que uh-huh. A més hi hagi un candidat de FEMCAT com el Quim Buixareu, i el Joan Rossell també té molta experiència, no? Aleshores, en fi, jo al principi no voto en aquestes eleccions.
Ara, hi ha un equívoc, eh? Sí. No és la primera vegada que hi ha eleccions.
S'ha dit.
És després de la restauració del Foment com a patronal activa, uh-huh. Com a patronal passiva durant el franquisme, va estar al marge del franquisme i de la Unió Nacional de Sindicats, que és l'única institució, l'única que va quedar al marge. Gràcies a Miquel Mateu Pla, que com era molt amic del Franco, va dir aquí no me toques la casa.
Yeah.
I no li van tocar la casa. A pesar del qual hi ha una abundant correspondència picabaralla contínua, inclús accions jurídiques, entre el governador de Barcelona i el Foment, perquè vol incluir-lo dintre de l'organització sindical. I evidentment li diu que de cap de les maneres i se queda verge. Uh-huh. Per això després, quan apareix el renaixement del Foment, apareix al mateix temps el naixement de la COE, previ decisió de Foment, yeah. Que és l'única patronal existent i l'única d'àmbit nacional espanyol, però es diu Foment del Trabajo
Nacional.
Sí. I va tenir que renunciar jurídicament al nacional perquè el COE pogués ser l'única patronal de patronals nacional espanyola.
Saludem a Luxemburg, el delegat de Catalunya Ràdio a Brussel·les, a la Unió Europea, podríem dir per extensió, Jaume Masdeu. Jaume, com estàs? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Has hagut de pagar peatge, no sé si circules amb camió per les carreteres de la Unió Europea o... Tot el que ve de la Unió Europea últimament són impostos, una taxa pels camions, i ara ja fins i tot circula el rumor de que potser s'acabarà imposant un impost europeu per finançar la Unió Europea, no?
Bueno, això el veig més difícil. En canvi, l'altre sí que els camioners el començaran a pagar aviat, probablement. Uh-huh. No sé quan eren uns cèntims extres per motiu ecològic, que això perjudica clarament els camioners catalans i de tots els països de la perifèria, perquè això qui guanya són qui posa les autopistes del centre uh-huh. d'Europa, que cansats de que travessin els camions per totes direccions, doncs, diguem-ne, les volen fer pagar.
Uh-huh. Com a bon culer, ha seguit la...
Sí, tu, més que... Que no em senti el cap d'informatius, m'he escapat una estona dels ministres per uh-huh. escoltar una mica almenys l'inici de la roda de premsa del senyor Laporta, perquè home, el Barça i la Generalitat junts i aquest còctel realment és d'un gran interès, suposo, per tothom.
Home, no descobrirem res si... En fi, vaja, que el seguiment que deus trobar entre els companys periodistes i, en fi, els eurodiputats i tota la gent funcionaris de la Unió Europea que hi ha a Brussel·les sobre el Barça deu ser continu, no?
No, continu, i a més els últims anys, molt bé, havia passat de 3 anys que hi havia un seguiment, però estàvem de cap a caiguda, i els últims uh-huh. anys no, això ha anat molt bé. Està anant molt bé, vaja.
Veiem com continua. Saludem la Sílvia Creu. Sílvia, bona tarda.
Bona tarda.
Fem potser un repàs del que han estat les últimes hores en la traducció de l'aportació de reflexió sobre la decisió de l'Assemblea, i això permetrà que puguem seguir parlant a propòsit de la reacció també de Joan Laporta.
Doncs anem en primer lloc a La Vanguardia, on Sergi Pàmies es demana de quin color és el vot en blanc de Rossell, el vot en blanc, diu, més famós de la història. Diu que la decisió de dissabte, tan legítima com induïda, no és més que una conseqüència de fractures anteriors. Part de l'èxit de Rossell neix d'una reacció a l'estil Laporta, igual que Laporta va ser la reacció a l'estil Gaspar. Tant de bo, Laporta, escriu, respongui a les acusacions amb proves i no amb discursos, que és el que agrairien els milers de culers que segueixen creient en ell. El periódico Johan Cruyff diu que no és lògic que una de les decisions més importants de la història del se l'aprenguin poc més de 1.000 compromissaris quan la massa social és de més de 170.000 i que si el club entra en la dinàmica de judicialitzar les decisions, el més segur és que el prestigi guanyat els últims anys comenci a perdre's. Frederic Porta diu al Nou Esportiu que la bona notícia és que s'ha estat pioner en transparència i en demanar responsabilitats. El Barça ja les ha vist de tots colors i no vindrà d'aquí, es pot actuar per vendetta i també per salut democràtica, ja que la sospita, diu, no pot acompanyar de manera perenne la gestió del més que un club. Ahir Ramon Besa parlava al País de la perversitat del vot en blanc, deia que el president esportivament més exitós haurà de respondre davant els tribunals per 29 vots i que la suma dels que van votar en blanc i en contra supera la dels vots a favor. El País, per cert, avui entrevista a Ibrahimovic, que creu que Guardiola, al contrari que Mourinho, no sap gestionar a 22 estrelles i que el seu problema és que sempre vol ser perfecte com Tiger Woods.
Doncs no sé si us sembla, comencem per això del vot en blanc. Quina impressió té vostè, senyor Laporta? Per què creu que Rossell va votar en blanc? Quin era el missatge que volia donar?
Jo ja ho he dit. En aquest sentit, dic que... Ho he dit i ho repeteixo. Un amic meu aquest matí em deia que havia llegit o rellegit el passatge bíblic d'un que es renta les mans i que diu que no vol tenir sota la seva consciència... sang d'un innocent. Em sembla que diu...
Pons Pilat.
Pons Pilat, sí. Doncs aleshores, que si realment pensava que era la decisió més important de la història del Barça, que el president actual no tingui la decisió, el coratge i la capacitat de lideratge de dir anem per aquí o anem per allà, per aquests motius o per aquests altres, doncs, escolta, el passatge bíblic em sembla que li va que n'hi pintat.
Però sí que ve com una exposició de motius de què passarà si votem que sí o si es vota que no, no?
Això em va, a mi particularment em va semblar més un exercici de manipulació i d'induir el vot a l'Assemblea, dient, mireu, sí que jo no només dic el que és dolent, després de que havia presentat una due diligence a través d'un tercer interposat, KPMG, Pim Barwick, que només parlava de tot el que segons ells era dolent i perquè després sortia com l'Immaculat, el nen bo, que diu també hi ha coses bones, però, saps? Escolta, manca de capacitat de lideratge. En aquest sentit, doncs, també una actitud pròpia d'un passatge bíblic que tots coneixeu, perquè l'he explicat ara i ja el sabíeu abans, segur. I, per altra banda, doncs, home... crec que no deu estar a gust amb si mateix, perquè les persones que pateixen l'enveja i la gelosia, doncs, és això, pateixen.